Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Programa 496, temperatures elevades, 9 de març i cap a la neu amb esquí d'altura, heli esquí. Meteoescapades des de l'Ideal a la ciutat de Barcelona amb el Dalí cibernètic, una exposició, vaja, brutal. Meteoescapades. Meteoambient amb en Gallego, la llúdriga torna al riu Mugent. Meteomar, Mario Vizcarro, protegim les nostres nacres. Meteotaula, Vanessa Andreu, propietària del cafè-restaurant La Revolta de Terrassa. I a Meteotemps amb la Mònica Usart, meteoròloga, la coneixeu bé, i amb el llibre La Candelera, amb unes il·lustracions que enamoren, de la mà de Roser Calafell. Som digitals, catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter.
Quin temps ha fet?
Els últims 8 dies ens porten un augment clar i descarat de la temperatura, però sobretot de dia i els últims 3 dies, perquè si ens anem als inicis del programa anterior, dijous, divendres, dissabte, diumenge, encara trobarem mínimes notablement baixes. Han creuat dèbils, pertorbacions, el vent s'ha ponentat i, de fet, poca cosa més podem destacar.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, Abel Marc. Abel Marc, el francolí sense aigua a la riba. Quina diferència d'aquell 10 d'octubre, 11 d'octubre, sobretot desbocat, desbordat, amb víctimes mortals. Aquí a la riba el francolí rep el brugent afluent des de la zona de Prades. Quina diferència. Foto del 5 de març.
Meteoneu. Amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Bona tarda, això és Meteoneu i avui esquí d'altura, perquè ens embarquem en un helicòpter de Pirenès Heli Esquí. El seu director, Sergi Gasa, el tenim a l'altra banda de la línia digital des de la Val d'Aran. Sergi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Francesc. Què tal, com esteu?
Molt bé. Escolta'm, un helicòpter ubicat a l'heliport de Viella, Betren, i apte per excursions, escapades, migdia, un dia, tres dies. A partir d'aquí, què és el que demana la clientela? Què és el més habitual?
Val, doncs, per començar, una mica per poder tindre aquesta infraestructura que tenim i aquest estàndard internacional que hem aconseguit gràcies a l'Esquí Pro, doncs podem oferir als nostres clients de 3 a 5 dies a l'Esquí. També gràcies a la morfologia de la Vall d'Aran, aquesta estructura que té d'una vall principal amb moltes valls perpendiculars i cada vall perpendicular amb la seva zona, no? A partir d'aquí, doncs, podem oferir, doncs, això, de 3 a 5 dies de l'esquí i després, doncs, fem l'esquí a la jornada i el que és l'iniciació de l'esquí, que serien 3-4 baixades.
Uh-huh. Perfecte. Hem de distingir molt, molt clarament, m'imagino, l'esquí en una pista, com es diu vulgarment, planxada, preparada, etc., amb un esquí que necessita d'elements diferents als de l'esquí en pista, que és el fora pistes, no?
Doncs la veritat és que, a part que és una experiència, Val? A nivell tècnic sí que requereix que sàpiguis esquiar, doncs, pistes vermelles, no hi ha cap problema. Després també el terreny de l'esquí no és un terreny que busca riscos. No fem res extrem ni ens exposem a cap lloc que ens pugui doncs, portar algun problema. Llavors, amb aquests esquís que facilitem nosaltres, que són esquís a fora de pista, amb una tècnica normal i amb moltes ganes, doncs pots fer perfectament una iniciació que serien 3-4 baixades.
Aquestes 3-4 baixades les situeu en un preu de 500-600 euros per persona a la vostra pàgina web. Per fer-nos una idea, a on portaríeu habitualment a la gent amb aquest helicòpter des de la Val d'Aran?
Doncs, correcte, per poder tenir aquest preu, això va molt lligat al temps de vol que tenim amb l'helicòpter. Llavors, com que hi ha menys temps de vol, el preu, doncs, podem dir que surt més econòmic, vale? I ho fem totes aquestes zones que miren cap a l'heliport de Viella, vale? Al voltant de l'heliport. Des de la zona de Barrado Sud, la zona davant del túnel de Viella, Cara Sud, la Vall d'Escunyau, estació d'esquí de Tuca, tot això, doncs, que està, podem dir, de cara a l'heliport,
Val? Val. Si ens n'anem els 3 o 4 dies, aquí ja he vist preus que, evidentment, doncs ja es disparen. Estem a 4.000, 5.000 euros per persona aquests 3 o 4 dies. A on els porteu?
Doncs pensa que l'àrea esquiable que fem amb helicòpter és 15 vegades vaqueira. Val? I en funció de com estiguin les condicions, en funció del risc, en funció de, més que el risc, l'estabilitat del mantell, val? Doncs anem a una zona o anem a l'altra. I a partir d'aquí tenim que fer una bona gestió del terreny, perquè si hi ha molts dies en el qual no es preveuen doncs, noves nevades, doncs ordenem molt bé les baixades, les traces, i d'aquesta manera ens podem garantir, doncs, com aquests últims anys, de fer un mes amb neu verge i que hi hagi espai per tothom.
Caram! Això, clar, això vol dir que ara anirem als pilots, ara anirem als guies, però treballeu també amb gent que fa nivologia, perfils a la neu, eh?
Correcte. Tenim l'Eduardo González, que hi va fer la seva formació al Canadà, i nosaltres tenim el nostre propi bolletí i la nostra manera de fer l'anàlisi de la neu, perquè nosaltres ho fem per zones i per valls. Vale? El bolletí que dona la Vall d'Aran és molt genèric i nosaltres treballem una escala molt més petita. Molt més gran, perdona, més gran. Encara més gran, sí. Això mateix.
Perfecte. Aleshores, a partir d'aquí, pilots, esteu tot l'any a la Val d'Aran i, per tant, coneixeu perfectament. M'imagino que aquí hi deu haver coordinació amb la gent també de Pompiers. Al final, la gent que us moveu a muntanya, esteu aquí i allà perquè, en definitiva, és un indret, un medi que necessita sempre de transversalitat i de gent preparada.
Correcte. L'avantatge, per exemple, que tenen els pilots de l'esquí és que, doncs, podem dir que és el millor entrenament pel vol de muntanya. I això després s'extrapola a rescats, a les cargues, i d'aquesta manera ells després no tenen que fer esos reentrenaments o agafar l'helicòpter només per entrenar. El simple fet de fer l'esquí, val? Ja els dona aquest entrenament. I pensa que ells estan volant durant tot l'any. A l'hivern fan l'esquí, que els dona un nivell altíssim, vale? I després doncs, a l'estiu doncs, treballen amb el tema de cargues, l'estació de vaqueira, de red elèctrica. Doncs estan, podem dir, tot l'any volant.
Escolta'm, vosaltres, com es diu popularment, esteu bregats, eh? Podríem utilitzar altres expressions, potser més de bar, però esteu bregats, anar amunt i avall. Com veieu el món ara mateix de la meteo, etcètera? Els pilots, la gent que us embarqueu, teniu la sensació que el temps no és com abans, que s'ha anat, podríem dir, fent diferent?
Pensa que portem més de 14 anys amb el tema de l'heliesquí i ha estat sempre la principal obsessió, no? La neu i la qualitat de la neu, no? Jo no recordo un any com aquest en quant a qualitat. La veritat és que la qualitat ha estat boníssima. hem estat, podem dir, quasi tota temporada esquiant amb neupols, que això, déu-n'hi-do.
Sí, perquè hem tingut molts dies de fred, molts.
Aquí està. Tota la neu, doncs, l'important és que hi hagi nets despejades, nets clares, encara que no passi molt de fred. Llavors, la neu es conserva molt bé i podem dir de que, bueno, es transforma, el cristall transforma en una mena com de farina, val?
Sí.
I fa que la neu sigui molt agradable d'esquiar, val?
Sí.
Sí que el mantell, podem dir que és el primer any que el veig tan fi. Sí, sembla que ha nevat molt poc aquest any. Sí, això és cert.
Escolta'm, guies, pilots, els nivòlegs i els guies, gent preparada,
El guia, tenim dos nivells de guia, tres nivells, perdona. El primer nivell podem dir que és l'aspirant a guia, que té la formació de guia d'alta muntanya espanyola. El segon nivell seria l'internacional, que té, podem dir, té un label, que és el UIAGM, UIAGM. I el tercer nivell és el lead guide, que és el líder de guies de l'esquí. Aquesta és la figura més important, perquè és la persona que va primera en l'helicòpter i els altres guies el segueixen, vale? Amb les diferents rotacions, i és ell que després d'haver planificat les baixades conjuntament amb l'equip, doncs és ell qui pren les darreres decisions en el terreny. I això és molt difícil i és molt estressant. Llavors, doncs, es requereix molta experiència i...
I el cap fred.
I Déu-n'hi-do, sí. Exacte, això mateix.
Escolta'm, això mateix. En 14 anys, com es diu vulgarment, les heu passat magres en algun moment. Bé, segur, la muntanya sempre tensiona, però bé, amb 14 anys, impecable el servei, etc etc. Però porteu una màquina, la tecnologia, el risc zero no existeix, i a la muntanya les coses es poden complicar més.
Correcte. Pensa que, Francesc, treballem amb molt de marge. Llavors, nosaltres cada dia posem una mica la línia vermella que no tenim que arribar, i a partir d'aquí, si tenim alguna incidència, només queda això en una incidència. Perquè si no treballéssim amb tant de marge, doncs la veritat és que la cosa es podria complicar. Després, una altra cosa, la professionalitat de l'equip i el millor material. Pensa que ha de ser el top del top. No valen mitges coses, saps, amb aquesta feina. Perquè el nivell d'exigència és molt alt i cal gent molt preparada, unes màquines impecables, els millors pilots, i en quant a material, podem dir, els EPIs de seguretat que ofereixen als teus clients, que sigui també el millor. Perquè en l'hipotètic cas de que ens arribi alguna cosa, doncs minimitzar al màxim les conseqüències, no?
Per tant, si algú creu que és una activitat cara, que evidentment, depenent del nivell de renda, és una activitat cara o molt cara, i per d'altres no ho és. Això està clar, però evidentment és el que estàs dient. Aquí hi ha un helicòpter, aquí hi ha un combustible, aquí hi ha una tecnologia, aquí hi ha uns EPIs, aquí hi ha fins i tot aquest marge ampli que deies, que bé, si un dia no surt o es decideix anul·lar i es decideix, m'imagino, tornar els calés en els clients, doncs aquell dia no s'omple la caixa. Per tant, hi ha d'haver uns marges.
Clar. Nosaltres pensa que en un principi, si no podem fer l'activitat, la posposem, val? Però si algú vol un reembolsament, només podem reembolsar les baixades no realitzades. Hi ha un cu fixe que no podem tornar, perquè pensa que la màquina, el pilot, els guies, tots estem allí. Llavors, jo tinc la màquina parada o no, jo la segueixo pagant. Llavors, al final... està clar que si tota la temporada fos així, doncs la cosa no aniria molt bé, però doncs està tot molt calculat. Pensa que la meitat de l'empresa suïssa i els suïssos saben el que fan. Sí.
Perfecte. Doncs, sí. Sergi Gasa, un plaer, que acabi molt bé la temporada i bé, en definitiva, que continueu molts anys oferint aquest servei en aquesta zona del Pirineu tan i tan potent. Sergi Gasa, director de Pirineus Eliski. Un plaer. Gràcies a tu.
Una abraçada.
El concurs.
Anem al concurs amb aquesta pregunta. La base de Pirenès Eliski està a l'Alt Urgell o a l'Aran? Fixeu-vos, una dificultat màxima en la pregunta. No us regalarem un helicòpter, però sí un aplicador de cera líquida en zero. Recordeu, l'única zero del mercat, 100% catalana, que no té, no està fet amb derivats del petroli, per tant, doncs, 100% ecològica. I de la setmana passada, Meteoneu, la pregunta, Lles de Cerdanya mira al nord o mira al sud? Doncs, al sud. Ja tenim guanyadora, en aquest cas és de Berga, un aplicador de cera líquida en zero per la Maria Castilló. Pots triar entre la varietat que oferta en zero en funció de les teves necessitats.
Meteoescapades.
Ens escapem i ho fem concretament a la ciutat de Barcelona, al Poble Nou, i anem cap a l'Ideal. Allà hi tenim el seu director, el Jordi Celles. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda, com esteu? Què tal?
Molt bé. Escolta'm, les persones que jo tinc al voltant del programa i que han visitat el Dalí cibernètic parlen que és una cosa galàctica. No sé si tronada com el Dalí, però en tot cas galàctica. Situa'ns una miqueta, què hi trobarem?
Sí, doncs mira, ho agraeixo molt l'opinió, perquè per nosaltres ha estat un repte. Pensa que vam inaugurar l'Ideal com a centre d'arts digitals a finals del 2019. O sigui, és un espai, segurament, dels espais culturals més joves de la ciutat. Clar. I del país. A més, és un espai d'arts digitals. Per tant, gira al voltant de tres conceptes, que són l'art, la ciència i la tecnologia. Mm. Aleshores, és un espai que busca relacionar, no?, els grans artistes del segle XX, del segle XXI, amb la ciència i amb la tecnologia, a través d'un llenguatge que, a més, sigui molt obert, molt assequible, que no faci discursos d'aquells que agraden, doncs, a la gent com nosaltres, que som friquis de la tecnologia i que ens dediquem a mirar com hem fet els cables, les pantalles, com... No, sinó que la tecnologia hi sigui, però que ens ajudi a explicar històries interessants. I, clar, per trobar històries interessants hem de trobar grans noms, i els noms amb els que hem treballat fins ara, doncs, ens han donat unes experiències, doncs, com a mínim per nosaltres i pel més de mig milió d'espectadors que ha passat per l'Ideal, molt bones, des de Monet, Klimt, la Frida Kahlo i ara Salvador Dalí, no? I hem arribat a Dalí com un repte, perquè al final és l'artista de casa, no? I és allà on et jutgen. Saps que quan jugues a casa et jutgen més,
oh, clar,
més en sèrio, no? O sigui, és allò que t'has de posar una mica més seriós. I és que com abordàvem una figura tan excepcional, tan difícil, perquè jo crec que com més t'aprofundeixes en la seva biografia, en el que havia escrit, en les seves entrevistes, en la seva obra, més t'adones que coneixíem molt poc realment qui era Salvador Dalí, i a partir d'aquí, doncs, com ho fem perquè això sigui una exposició, una experiència atractiva per tothom. I aquest ha estat el repte, i sembla que ho hem aconseguit. Tenim més de 120.000 espectadors que ja hi han passat, visitants de l'Ideal, des del mes de finals de setembre que vam inaugurar l'exposició.
Fins quan?
Estem molt contents. Doncs mira, de moment tenim les entrades a la venda fins al 30 d'abril, que serà just després, de la setmana just després de Sant Jordi. Per tant, tenim encara un parell de mesos allò ben bons, per poder anar-lo a veure.
Fantàstic. Escolta'm, em diuen també el company i la companya que hi han estat, com es superarà Dalí? Què més hi pot haver que superi Dalí? Veurem, no sé, Joan Laporta, no sé, amb una experiència immersiva. És que no ho sé.
Immersiva.
No ho sé.
Que barregi coses que no s'han vist mai. De fet, el que procurem és això, O sigui, fer viure el visitant, l'espectador, a la persona que ve a l'Ideal, experiències que no es puguin viure en cap altre lloc ni de cap altra manera. Aquest és el nostre repte, saps? I per això, quan fem Dalí, literalment convidem els nostres visitants a que passegin dins de les obres de Salvador Dalí. La nostra sala immersiva, tenim una de les sales immersives més grans d'Europa, són 1.000 metres quadrats projectats amb pantalles, tant al terra com a les parets, que tu pots veure les obres de Dalí amb una dimensió i amb una qualitat que és impossible, fins i tot si vas a un museu a veure-les. És una altra cosa, és una altra experiència. Veus el traç, els detalls... Clar, nosaltres podem pintar digitalment damunt de les pintures de Dalí, que és una cosa que, clar, si tu vas al Museu Dalí, que a més aquesta exposició l'exposició l'hem fet juntament amb ells, amb la Fundació Dalí, hem treballat molt de prop. Si tu vas al Museu Dalí i intentes pintar sobre un quadre, doncs alguna cosa et diran. Però, en canvi, allà tu pots agafar i dibuixar aquells traços, aquelles proporcions, la geometria sagrada que deia Dalí, no? Que està amagada darrere les seves obres. O sigui, darrere de moltes de les pintures de Dalí hi ha missatges secrets, xifrats, coses que ell ens explicava, però que per la capacitat i la mestria que tenia ell pintant, perquè feia coses absolutament increïbles, et quedes a vegades amb la primera capa i quan nosaltres dibuixem digitalment les altres capes de la pintura és realment sorprenent, no? Però clar, suposo que el teu equip, una de les coses que segur que li devia agradar molt, és la part del metavers, perquè la sala del metavers és la primera sala d'aquestes característiques que s'ha obert al món. I és una sala on realment tothom parla molt de metavers, però és molt difícil experimentar-lo. Aleshores, per primera vegada, tu pots estar literalment dins, amb un sistema d'ulleres de realitat virtual, amb llibertat de moviments, o sigui, no hi ha ni un sol cable, no hi ha ni un sol comandament, sinó que tu te les poses i camines literalment acompanyat de la gent que ve amb tu, per tant, els veus, és una experiència col·lectiva, dins del món aquest dels somnis dalinians, no? I això, que segurament és la, en aquests moments, no, la nostra joia de la corona, és el que segurament serà molt difícil de poder superar. Però ja et dic que tenim un projecte que l'anunciarem, espero aviat, per la temporada vinent, que té totes les... diguem-ne que té tots els ingredients per poder sorprendre i per poder superar aquest Dalí cibernètic del qual n'estem encantats de la vida.
Escolta, em diuen que... Vaja, que o hi vas o no ho veus. És a dir, no, aquí no hi ha cap, diguem, fuita d'imatges cap aquí, cap allà, per tant...
Clar, és molt difícil, perquè és que és tan gran. O sigui, clar, per exemple, la sala immersiva, la gent fa imatges, agafa vídeos, i no, nosaltres, a més, no tenim cap mena de... Saps? Veure, de problema, però és impossible sentir la sensació que tens
allà
dins. No? Però...
Escolta, perdona, és que al final, clar, la gent amb els telèfons i d'això, ara fa poc, amb un concert d'un artista que vaig anar a Barcelona, tothom allà amb els telèfons i tal, i dic però deixeu els punyeteros telèfons i gaudiu.
Mireu la realitat.
Mireu la realitat perquè veniu a gaudir o a patir la realitat, a gaudir-la en aquest cas, i escolta, després d'haver fet dos fotos i un vídeo, guarda el telèfon, no? I clar, al final, amb una experiència d'aquestes 1.000 metres quadrats, que et surt la imatge pel terra, pels costats, etc etc, segur que no hi ha càmera que pugui captar això.
És impossible,
això,
clar. Impossible. Però a més, mira, ahir em va passar una cosa molt curiosa amb un equip, una colla de gent que van venir a veure l'exposició, que és que quan estàs a dins de l'espai del metavers, clar, tot és tan bonic, tan gran, vas en una mena de vaixell dels somnis, no?, que va per un mar, una mena de mar del Cap de Creus, però llavors de cop i volta arriba al Cap de Creus i s'obre al Cap de Creus i entres a dins i descobreixes que dins del Cap de Creus hi ha un desert gegant ple d'elefants. Saps aquests elefants dalinians que porten les potes llargues com si fossin d'insecte? Esclar, és tan bonic que molta d'aquesta gent jove que va venir em deia: és que em sap greu no poder treure el mòbil i fer la fotografia per penjar-la a l'Instagram. Perquè, esclar, és molt bonic, però estàs dins del món de la realitat virtual. Aleshores, és impossible fer una foto, no? Aleshores, és molt... O sigui, em va agradar perquè vaig dir: mira, hem aconseguit crear una cosa tan espectacular que fa que la gent s'oblidi que té ulleres posades i estan dins d'aquest món dalinian, no? D'aquest món dels somnis dalinians.
Tu ara parlaves dels més joves. És per tots els públics?
Sí. Mira, a l'ideal, una de les coses que ens van marcar d'entrada és que de museus n'hi ha per moltes, diguem-ne, per molts tipus de persona, des de les més interessades en, no, la cultura més de caràcter contemporani, d'investigació, fins a museus més de caràcter festiu, i tots estan bé. O sigui, no n'hi ha cap. Per mi no m'atreviria mai a dir què és el que està bé i què és el que no ho està. Nosaltres el vam fer amb la perspectiva de buscar aquesta nova relació entre l'art, la ciència, la tecnologia i la societat. I si la vols establir, vol dir que no has de posar límits, al contrari, sinó que has de pensar sempre, i és el que fem, quan creem les nostres experiències immersives, com la de Frida Kahlo, o la de Dalí, o la de Klimt, pensem en els més petits i en els més grans. Aleshores, si nens de 3, 4, 5 anys, 6 anys, venen, gaudeixen, o sigui, s'obliden que estan fent una experiència que els seus pares catalogarien de cultural, perquè per ells, a vegades, aquest segell de cultural pot acabar suposant, no, una cosa negativa, que no ho és, però podria acabar-ho suposant. Ai, ara això faig cultura. No, és una experiència espectacular, però a més, ve gent de 90 anys que mai a la vida, si tu els dius, escolta'm, posa't unes ulleres, clar, i diuen, ui, 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 això no m'ho vull posar, no ho saben, venen per veure Dalí i de cop i volta, quan es troben allà, gaudeixen i surten dient, escolta'm, he viscut una cosa que mai a la vida m'hagués imaginat viure.
Clar. Escolta'm, ens queda res de temps. Tres qüestions, dues o tres qüestions finals, però molt breus. Ho exporteu, això?
Sí, a més, era la voluntat ja d'entrada. Volíem explicar a Dalí arreu del món. De fet, avui ja es pot veure a Londres, amb un espai molt bonic que hem obert a Shoreditch, un barri de l'East End, un lloc molt maco, una antiga fàbrica de vapor, una antiga casa de vapor d'una antiga gran fàbrica de cervesa. Per tant, Dalí es pot veure a Londres, aquest nostre Dalí cibernètic, i ben aviat s'inaugurarà a Istanbul, a Tel Aviv, a Buenos Aires, a Brussel·les, a Copenhagen, al llarg de tot aquest any. Vull dir que acabarem l'any amb 10 Dalí cibernètics pel món.
O sigui que Catalunya exporta.
Exporta, i molt contents estem, a més de fer-ho. Sí, i tant, absolutament.
D'acord. Què t'anava a dir? La preparació d'això per arribar a brillar tant i que això sigui la repera, com estàs explicant, us ha costat molt temps?
Sí, Dalí cibernètic són 2 anys de feina, i 2 anys de feina d'un equip molt gran de gent que inclou tota mena de perfils, des d'artistes plàstics fins a compositors de banda sonora, pianistes, violinistes, cantants, artistes digitals, gent que fa codi, programadors... Clar. O sigui, són perfils completament diferents, no?
Sí, està clar. Finalment, algun altre top pròxims mesos? Què hi haurà
per
després
mi,
de Dalí?
Sí, a mi... Una de les coses que em fa molta il·lusió també és que l'ideal, a banda de tenir doncs, aquests projectes que atrauen a molta gent i que per nosaltres són fonamentals, perquè al final som un espai privat que ens financem venent entrades. Per tant, si la gent no ve, hem de tancar. Aleshores, necessitem vendre entrades i, per tant, hem de pensar sempre en un públic molt ampli. Però també sabem molt bé d'on venim, i venim de tota la tradició que hi ha a Catalunya de les arts digitals, de festivals com el Sonar, com el Videa, com el Mira, com l'Off, gent que porta molts anys sembrant sobre les arts digitals. Aleshores, nosaltres cada divendres programem a la nit artistes molt joves a través del Festival Mira, en una edició que fan doncs, a l'ideal durant tot l'any. El Festival Mira es fa al novembre, però durant tot l'any es pot venir doncs, per molt pocs euros el divendres a la nit a veure creacions d'artistes joveníssims que estan marcant tendència a nivell mundial. Evidentment, no és per tots els públics, és per públic més interessat en el món de l'art, dels visuals, de les arts digitals i de la música electrònica, però per nosaltres és molt interessant també tenir aquest tipus de programació paral·lela.
Fantàstic. Doncs ens hem menjat el temps. Jordi Celles...
Sí,
això va rapidíssim. Jordi Celles, director de l'Ideal al Poble Nou de Barcelona, fins més enllà de Sant Jordi, aproximadament, l'exposició de l'Ici
Cibernètic.
Això mateix. Fantàstic. Molt agraït.
Gràcies.
Una abraçada.
Moltes gràcies. Adéu,
molta sort. Adéu.
El concurs.
Anem al concurs. El Dalí cibernètic el trobarem a Figueres o a Barcelona? Un estoig premium, mels, caixes de bombons de mel, ametlles garrapinyades, rajola de xocolata, varietat diversa de torró, vinagre ecològic, tot això de torrons i mels alemany. I de la setmana passada ja tenim guanyador, és de la ciutat de Barcelona, guanyador de l'entrevista Green. La pregunta deia, en l'exposició Menja, Actua, Impacta i trobarem una habitació, un espai especial anomenat... Quina habitació trobarem en aquest espai Menja, Actua, Impacta? Un estoig, com el que us dèiem abans, un altre, està clar, gentilesa de torrons i mels alemany, el premi. La resposta era Escape Room i el Luis Miguel Flores, com dèiem, de Barcelona, el premiat.
Meteoambient. Amb José Luis Gallego.
La llúdriga torna al riu Mugent. quina il·lusió i, quin bon rotllo que em dona compartir amb tu aquesta notícia i amb els nostres oients i els seguidors de Meteo Mauri, perquè aquestes són les coses que es fan.
Sí, perquè no és el parc de Yellowstone.
No,
és el riu Mugen, aquí al costat.
És per això que he volgut compartir-ho, perquè si fos una notícia sobre la Júdriga, doncs el Pirineu, el Prepirineu... Però no, estem parlant del riu Mugen. Per primera vegada, després de gairebé mig segle, s'ha pogut confirmar la cria de la llúdriga. Ja no és només un exemplar de pas, sinó que ha criat. Són unes imatges enregistrades pel projecte de seguiment i estudi de la llúdriga a les conques del Besòs i de la Tordera, que és una feina que està fent la Fundació Ribus, la Fundació Barcelona So i amb el suport del Departament d'Acció Climàtica i de la Generalitat. Per la gent que no ho situï, perquè no tothom és geògraf com tu i no tothom té el mapa del país al cap, què és el riu Mugen? Perquè és possible que la gent no sàpiga ubicar el riu Mugen. De fet, jo quan vam fer el riu Vall de l'equip no ho sabíem com era el Besòs. Què és el Besòs? El Besòs és un riu de rius. Com a tal, com a riu, com a entitat fluvial, ara t'ho explico. El Mugen neix a la comarca del Vallès Oriental. Passa per Llinars, Cardedeu, La Roca, Vilanova, Montornès del Vallès, i llavors allà s'uneix amb el Congost, a l'alçada de Montmeló. I aquí, en la unió del Congost i del Mugen, és on neix un riu que li diem el Besòs. Però les fonts del Besòs com a tal no existeixen.
Clar.
És la unió d'aquests dos rius i la gent diu, m'estàs dient que la llúdriga està criant el Besòs?
Està criant en un riu de merdeta?
Tu te'n recordes del de Nubi Blau?
Amb tot el respecte.
Te'n recordes del de Nubi Blau?
Crec que ens hem entès.
Sí, totalment, de la trinca, el Llobregat, el riu Llobregat és amarronat, el Besòs és verd i groc és el Ter. Doncs en aquest verd, en aquest Besòs, que jo he vist allà coses que no vull ni recordar, travessant el pont de Santa Coloma per anar a casa de la meva tieta, agafat a la mà del meu pare i tremolant de por perquè es veien uns mamífers peluts que eren coipús, que eren capíbares més que rates, allò que hi havia allà baix, i escuma. I fins i tot un cotxe vaig veure una vegada. Un cotxe al mig de la llera del riu. Bé, doncs allà s'ha instal·lat, ja podem confirmar, una femella i dues cries, que sumant a les que ja estan instal·lades altres trams del Besòs, dona 10 individus. I tu em dius, per què no em dius en quin racó del riu? Ni t'ho dic ni t'ho diré, encara que m'ofeguin. Perquè només faltaria dir
el
on
Besòs,
està...
El Besòs, depèn de quin moment, ofegar-te és difícil.
No, però que això és un secret que tenim... Una cosa és compartir la notícia amb tots els nostres oients i convidar a gaudir d'aquesta bona nova de dir que tenim llúdriga.
No, perquè imagina't, ja t'han aixelebrat. Amb homes,
clar,
amb dones, amb d'això, que imagina't agredir aquests tres mitjets.
Efectivament. Mm-hmm. És per això que ho fem, per una qüestió de preservar la seguretat d'aquestes espècies. La reducció de la presència de la llúdriga, com tothom pot entendre, és que era directament abiòtic el Besòs. Era gairebé una claveguera. Més que un riu. I per això va defugir la llúdriga, va defugir tota bèstia que hi hagués en aquell. Tota la biodiversitat del riu. I per veure, sempre dic que per entendre el canvi del Besòs, fem una ullada al parc fluvial de Sant Adrià. I veiem com allà hi volen els insectes. I diuen que ja comencen a haver-hi amfibis, que hi ha flora aquàtica.
Hi ha molt tipus d'insectes en allà.
Magnífic. Però és un espai d'esbarjo, primer pels ciutadans i les ciutadanes de Sant Adrià, però a més és un goig travessar i veure com s'ha reconvertit un lloc que era directament una claveguera,
sí,
a l'aire lliure,
clar, fixa't,
en un riu.
Fixa't que una miqueta, al final, el fil la repeteix. Saps? Perquè de la ciutat pútrida, antihumana, del desarrollismo dels anys 60, 70, sobretot, vinga, carrils, cotxes, fums, anem reduint les voreres,
indústries,
polígons, abocaments
absolutament incontrolats, barra lliure per contaminar.
Sí, sí, allà s'hi abocava de tot, fins i tot, ja ho saps, els delinqüents que policies locals de segons quins municipis els portaven en allà amb el cotxe patrulla i els deixaven. Perquè no tornessin al seu municipi. És a dir, el riu Besòs era
Terrible.
Terrible.
Una pel·lícula de por des del punt de vista ambiental.
Clar, i després és l'època d'Uralita, Cerdanyola, és l'època d'unes barbaritats bestials en tots els sentits. I fixa't que per fi la comunitat científica i
els ciutadans, t'haig de
dir. I els ciutadans, la classe política molt més a poc del que seria desitjable i amb menys valentia del que seria desitjable, però caminem cap a aquesta idea. Per tant, escolta, alguna cosa, hi ha esperança.
Sí, aquesta és. T'haig de dir que aquesta notícia ve unida a la de la Tordera. La Tordera ja és més bèstia, perquè tenim una colònia de 20 llúdrigues a la Tordera.
Ah, això és una passada.
O sigui que hem d'estar amatents, hem d'estar vigilants, hem de perseverar en demanar la col·laboració dels ciutadans, però sobretot en aquest tipus de notícies el que cal és convidar a que serveixin d'estímul als infants. I a mi m'arriben a dir quan jo era un nen enlluernat per la figura del Rodríguez de la Fuente i que veia els capítols de l'Hombre i la Tierra a la tele, que al Besòs hi haurien aquells animals, aquells mamífers, aquell mustèlid tan intel·ligent, tan
maco. Clar, perquè és el que tu deies molt bé. És un bioindicador.
Total.
Vol dir que hi torna a haver vida natural.
Aquí.
I que, per tant, aquest bitxo, que és sensible, per entendre'ns familiarment ara amb el microbitxo, doncs...
T'està marcant un estàndard de qualitat ambiental al riu.
Ja està. És com un aparell sofisticat electrònic que t'està dient... Això està ok.
Heu fet les coses com s'havien de fer.
Clar.
Ara cal mantenir aquest nivell, que és el que hem de fer. Una cosa és recuperar i una altra cosa és conservar. Ara les tasques han de ser de conservació, de preservació del territori, de continuar sumant esforços a les institucions, als governs, al món científic i sobretot als ciutadans i també a les empreses que han après que això va de debò i que quan deixes de... No només la cuides, quan deixes d'apretar a la natura, quan deixes d'agredir-la, pobreta meva, respon d'una manera tan meravellosa.
I tan ràpida.
I aquesta femella de llúdriga amb els seus cadallets corrent pel Mugent és, t'ho dic sincerament, emocionant. Emocionant. Tant de bo tinguem un país com el que elles ens estan assenyalant que hem de ser.
Doncs caminem emocionats cap al final del programa d'aquí poca estona.
Vinga.
Adéu-siau.
Adéu.
El concurs.
Anem al concurs. Quin riu acull ja una sorprenent població estable de 10 llúdrigues? N'acabem de parlar. El lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè Novell Residu Zero és el premi. Recordeu, no només això, que siguin compostables, sinó que té el mèrit de ser procedent de cultiu ecològic, sense herbicides ni pesticides i en origen, doncs, conreu responsable. Si no us va bé l'opció de les càpsules compostables, podeu triar per l'opció o bé dels 5 paquets de cafè mol o bé els 5 paquets de cafè en gra. I de la setmana passada, el Green Mobilitat, que se'n va cap a la capital de l'Alt Urgell, cap a la Seu d'Urgell. Quina és la multa per accedir al transport públic en un patinet, amb un patinet elèctric? Una ampolla de cava rosat, gentilesa de Agustí Torelló i Mata, que marxa cap a la Seu d'Urgell. Àngel Pastor, el guanyador, i responia correctament amb la dada 200 euros.
Meteomar, amb el patrocini de la Pesca Neta, cap a una mar blava.
Doncs cap a una mar blava de la mà de Pesca Neta. Això és el Meteomar de Mario Vizcarro. Mario, com estàs?
Molt bé, Francesc Mauri. Tu què tal?
Bé. Escolta'm, Pinna nobilis, aleta noble. Protegim les nacres. Per tant, entenc que les nacres, en llatí, nom científic, Pinna nobilis i aleta noble pels amics.
Bueno, jo més aviat diria que és una traducció allò Google, no? Però, bueno, és que, sincerament, estos noms llatins, i quan arribaràs a com se diu un múscul, i veus que li diuen gallo provincialis, dius,
carai,
hòstia, i això...
Ai, ai.
I això per què, no? O, no sé, sempre m'ha fet un goig aquestes coses, dic que sóc una mica friqui.
Bueno, doncs escolta'm, quines fricades ens expliques de la nacra, d'aquest molusc?
Home, primer que res, hauríem d'imaginar-nos com és, no? Morfològicament, com és una nacra. I ras i curt diríem que és, doncs, una espècie de musclo, però que ha crescut d'una forma desorbitada, no? Diuen que pot arribar fins a 1,20 m de llargada.
Què dius?
Jo tan grosses no les he vist mai. Però realment les que veus quan te capbusses aquí a les badies, tant al fangar com als alfacs, sí que són grans, eh? Vull dir, 50, 60, 70 centímetres, bastant habitual.
I allà dins d'aquest molusc, què hi ha? Com el musclo de tota la vida, en plan massiu?
Doncs mira, ara t'hi vaig dir una cosa. Deu ser de les poques coses així de la mar que no ho he provat mai. Ah, no he menjat mai de nacra.
No pot ser. Aviam. A veure, Mario Vizcarro, de la Ràpita, secretari nacional
de la Federació Catalana.
De la Federació... Sí.
I
a més que pesca, que sí. Té...
que m'agrada cuinar.
Que t'agrada cuinar. I em dius que no has provat la nacra.
No. Home. I saps per què? Perquè sempre he pensat que n'hi havia molt poques, evidentment assabentats d'aquests que estan en greus problemes d'extinció, però és que ara
cosa.
Fent memòria... Mira que he menjat coses que no es poden dir a la ràdio, eh?
Ja.
Però la nacra mai.
Ostres, bueno, doncs bé...
Millor així, perquè en queden molt poquetes, pobres.
D'acord. Doncs fes-me una miqueta la fitxa d'aquest molusc què li està passant?
Doncs mira, ja t'ho he dit, morfològicament, ens imaginem un musclo, però que és molt més gran, val? I que curiosament diuen que només està a la Mediterrània, i dintre de la Mediterrània un dels llocs que curiosament n'hi ha més és el Delta de l'Ebre. En alguna cosa havíem de ser campions, també, m'entens? Ja em sembla bé.
Home, clar.
I, malauradament, és una espècie que està en risc terrible d'extinció. De fet, està en situació d'emergència, segons la Unió Internacional de la Conservació de la Natura. Vull dir que en deuen quedar quatre contades. I la veritat és que cada cop que tenim la desgràcia de tindre un temporal, suposo que per l'aigua, barreig de l'aigua, perquè arriben determinades espècies i les seues toxines o simplement pels paràsits que tenen, doncs se moren. No? I estem trobant una mortalitat tremenda. No? Diuen que quan va haver el temple de la Glòria, a la badia del Fangar, parlen de que va haver unes mortalitats molt tan alt, 90%, de les que hi havia allí, censades. Cosa que, déu-n'hi-do, no? I lo curiós del cas és que dius, tenim un problema, l'hem detectat. I què podem fer? No? Pues, sembla que una de les possibles solucions que estan mirant ara és que, com evidentment és un molusc bivalve, com un musclo, tendeix, quan és un aliví, tendeix a adherir-se a les cordes. Pues, sembla ser que les cordes de les instal·lacions d'aqüicultura, de les granges marines, sembla que ha trobat allí pues, molt bé l'aliment propi d'un lloc on hi ha animals que mengen i que trauen les restes del menjar, és a dir, que fan de bivalves, no? Que filtren aigua, i es veu que tenen una supervivència bastant gran. No? I pues seria una manera de conjugar l'aqüicultura que tenim al Delta de l'Ebre en mirar
de mantenir
recuperar les nacres. No? Perquè realment és un espectacle. Si tens la sort d'estar aquí a la badia dels Alfacs, un dia que l'aigua està més o menys clareta, que tampoc és molt sovint, i te'n trobes una, és... Però primer l'has de veure, perquè sempre estan anien algues, no? És curiós, suposo que per un tema de també de protegir-se, inclús per afiançar-se a algun lloc, no?
Clar.
Però si tens la capacitat de veure-les, hòstia, és preciós, és de les coses boniques que hi ha, no? Bueno, també és molt bonic veure un canyut quan s'amaga.
Sí.
Pues això també.
Clar.
A una altra dimensió, no?
Clar, aleshores entenc, per tant, que una nacra no la trobarem al restaurant i està protegidíssim.
Bueno, sí, la trobaràs, malauradament la trobaràs, però la trobaràs penjada a la paret.
Ja.
Perquè, clar, imagina't, un metro de musclo la closca, doncs clar, és gran. Sí, sí, qui més no es neté a casa, eh? Vull dir, sí, jo recordo bars que en tenien més d'una, no? Perquè és, clar, és que és molt espectacular, però allò tan gros. Però sempre he pensat que és que realment era l'esquelet del que havia mort.
Clar. Clar, 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 clar. Doncs, escolta'm, amb aquesta relativa bona notícia, que és que les cordes de l'aqüicultura, veure si aconseguim doncs, que aquesta aqüicultura, tot i l'augment de la temperatura, potser sortint de la badia, en aigües obertes... Ai. És que no ho sé, ens ho has d'explicar, totes aquestes coses. Ara potser estic dient una barbaritat.
No, Francesc Mauri, com diríem aquí, toques a pito. Toques a pito. És, malauradament, sí, fa anys que ho diem, que això del canvi climàtic, els primers de pagar el pato seríem nosaltres i és així, vull dir...
Et veig t'escolto derrotat avui, Mario.
No, m'escoltes...
Realista.
Molt realista. Ja. És que... pensa que això... Tot allò que no poguéssim canviar nosaltres, aquí la solució és molt complexa.
Ja.
Perquè mira que hi ha gent valenta, però com los que fan musclos i hostes, jo no sé si se'n conec de més valents. I estan acollonats. I això de la temperatura, ja ho saps, 3 dies seguits, per dalt de 27-28 graus, se mor la cria.
Sí. I això està passant massa d'hora en el calendari, clar.
Mare de Déu, senyor. Sí, senyor.
Doncs, escolta'm, continuarem parlant, com sempre. Un plaer.
Molt bé, Francesc, igualment.
Gràcies, cuida't. Mario. Adéu, adéu.
El concurs.
Anem al concurs. Quina és la mida que poden arribar a fer aquestes nacres que dèiem en l'entrevista? El premi, un portafolis que inclou blog, gentilesa de pesca neta. I de la setmana passada ja tenim guanyador, és del Vallès Oriental, de Cardedeu. I el concurs de la setmana passada era el Grinyllar. On hem de dur aquestes cigarretes electròniques, els vapos, una vegada buits perquè els reciclin? Doncs els hem de portar a la botiga. El Raül Galbany de Cardedeu s'emporta un lot de cafè novell residu zero.
Meteotaula.
Què tal? Això és Meteotaula i marxem cap al centre de la ciutat de Terrassa. Anem cap a un espai situat en una casa, podríem dir, sabeu allò de hoteles con encanto? Doncs una casa amb encant. No és un local d'aquests iguals, tipus franquícia, sinó que és únic, té caràcter. I dins d'aquest local hi tenim la seva propietària, és el cafè-restaurant La Revolta de Terrassa, Vanessa Andreu, què tal?
Hola, bona tarda, molt bé.
Bona tarda. Escolta'm, com definiries la cuina i el que feu a La Revolta? Perquè em penso que tireu doncs, per opcions eco, etc. Però amb algun asterisc, amb alguna lletra petita que potser podem comentar. Va, vinga.
Vinga, nosaltres oferim una cuina ecològica, però és una cuina ecològica molt basada en vegetals, perquè jo sóc molt de vegetals, i perquè tenim al voltant doncs, moltes terres magnífiques
ja
i pensàvem que s'estava aprofitant poc, no? Aleshores, la meva proposta a La Revolta, quan vam obrir fa 6 anys, era precisament donar a conèixer altres formes de cuinar, doncs, llegum, vegetals, verduretes... I aquesta va ser la nostra proposta. És un restaurant de cuina ecològica en aquest sentit i sostenible, perquè intentem doncs, que la nostra passa per aquí no doni gaire problema al medi ambient. Aquesta seria la nostra idea, a més de donar llocs de feina a dones emprenedores i, bueno, és un lloc especial, La Revolta.
Està clar. Ara en parlarem de quin tipus de noies, en aquest cas, de dones, que deies... bé, quin tipus, en tema. Ara ho concretarem una miqueta més.
Sí.
Aleshores, a partir d'aquí, sí, ecològic sí, però no de processats, no d'una cuina ecològica que actualment, en alguns casos, s'ha tombat cap als processats.
Exacte. Jo em declaro en contra totalment de la cuina que s'està posant en marxa que va de saludable i vegana i tal, però és processada totalment. No sabem, disculpa, quina resposta podran tenir els organismes, o sigui, el nostre cos, d'aquí uns anys després d'alimentar-nos en aquesta base. Per això la meva proposta és alimentació de debò, no? També es va posar molt de moda amb l'anglicisme aquest, no? De real food. Bé, la meva iaia tota la meva vida, la seva vida havia fet real food. És clar, a dir, clar. Jo és el que proposo amb la revolta. Nosaltres fem una proposta també vegana, doncs perquè considerem que aquest tipus d'alimentació doncs ha de tenir una cobertura a la ciutat i fins ara no n'hi havia gaire, o almenys fa 6 anys no n'hi havia, i volíem donar-la en aquest sentit, no? Sempre des de la part saludable. Nosaltres a la revolta no fem servir, bueno, hi ha marques, no? No les diré pas, però les marques aquestes de carns que simulen doncs ser carn perquè porten saboritzants i additius, doncs que perjudiquen la salut, a més que venen també doncs, amb embolcalls de plàstic, bé, que sembla una mica com incoherent, no? Nosaltres no sí. volem participar d'això. Nosaltres crec que vam ser visionaris, ja sabíem cap a on aniria la cosa. Els propietaris de la revolta no som vegans, però sí que estem molt, diguem, sensibilitzats amb el tema de la sostenibilitat.
I això... Bé, jo... Això vol dir que en alguns casos hi pot haver algun plat tipus pollastre o qualsevol altra cosa que pot ser eco, que pot ser perfectament saludable.
Tenim pollastre, clar. Tenim tonyina, tenim salmó, tenim bacallà, hi ha gambetes, vull dir, no hem volgut entrar més en el tema de la carn perquè és una cosa que podem, és un producte que és fàcil trobar en qualsevol restaurant, no? Clar. No volíem omplir les nostres neveres de carn, és a dir, per un tema senzill, al final la gent que ve al restaurant no ve cada dia. Aleshores, fer un àpat un dia sense carn o fer-lo amb pollastre, per exemple, doncs ja considerem que ja és suficient.
Està bé,
que ja
està
pots
bé,
anar
bé.
A menjar altre tipus d'alimentació més carnívora a un altre tipus de restaurant.
Està clar. Escolta, m'ha agradat molt això que deies, i ara entrarem en més detalls al restaurant, de que el processat no sabem quina resposta tindran el nostre cos d'aquí uns anys. Això és exactament el que afirmava fa pocs dies en el Dia Mundial del Càncer una de les eminències del nostre país i també europees, que és el Josep Tabernero, el director d'oncologia de la Vall d'Hebron, que ha estat president dels oncòlegs europeus, i deia: compte amb el menjar processat. N'hem parlat aquí en el programa. És a dir, el nostre cos està adquirint i menjant una sèrie de menges, no?
De productes
que han estat alterats. I compta la resposta cel·lular del nostre cos. Alguna cosa a afegir?
Jo sóc... Sí, tant. Per mi és la meva motivació. A mi m'interessa molt el tema de l'alimentació i moltíssim el tema del benestar i la sobirania sobre la salut. Penso que el planeta o la Terra ja ens dona aquells aliments que nosaltres, el nostre organisme està preparat per a gestionar i donar-nos salut, no? Quan els processats... Bueno, quan un aliment ja passa per una fàbrica, doncs clar que es treballa com serà aquell sabor, com serà aquella textura, com serà l'impacte emocional, perquè això es fa a les fàbriques. Hi ha química per dir-te allò que mengis t'agradarà tant que ho voldràs tornar a tastar més endavant. Aleshores, això és preocupant, perquè llavors ens estem alimentant com una addicció i no alimentant-nos com una necessitat. Som, a més, una generació que jo, per exemple, que m'he alimentat sempre molt bé a casa i que els processats estaven molt vetadíssims, tenim moltíssima bona salut. I jo em trobo amb gent de la meva generació que es van passar allò del processat i a dia d'avui, doncs, hi ha una salut fràgil. I hi ha intoleràncies, hi ha al·lèrgies que no n'havíem tingut fins ara. Aleshores, si ara donem el pas més enllà de fer més processats, més ultraprocessats, doncs, clar, és que donarem passes més endavant cap a un lloc que a mi em sembla molt perillós a nivell de salut, molt.
Escoltant-te, no em sembles la propietària de la revolta. Em sembles una experta, doctora, nutricionista, etcètera, etcètera. Escolta'm, a dins de la revolta hi trobarem una terrassa interior, una finca amb caràcter, hi trobareu menjar per dinar, per sopar, però també per emportar-se i per encarregar en el moment que tu estàs dinant o sopant allò que dius, escolta'm, papeta, aquesta nit què farem per sopar? I ara ens aixecarem d'aquí, quina mandra. És a dir, que mentre estem menjant podem encarregar l'àpat del vespre o de l'endemà.
I tant, així és. És a dir, jo penso que és un temps que és fantàstic, no? Perquè estàs disfrutant, i estàs fent un àpat que és saludable, estàs tranquil, relaxat, i bé, jo et proposo que mentre estiguis així, no? Doncs ens puguis fer la teva comanda i te la preparem i t'ho endús.
Fantàstic.
És tan fàcil com això. A vegades és canviar una mica el xip, no? I aprofitar aquell moment per fer una comanda i poder dur-te el sopar o el dinar de l'endemà o de la setmana.
Abans de parlar de les companyes que hi treballen, se'ns va acabant el temps, però a mi m'agradaria deixar clara una cosa. Hi ha persones que no són benvingudes a la revolta, però en canvi tots els gossos són benvinguts.
Sí. Mira, nosaltres teníem clar que volíem que la revolta fos un espai dog-friendly, que acceptéssim gossets. Són persones que hem viatjat amb els nostres gossos i que no hem tingut inconvenient per Europa, França, Alemanya, Suïssa, Itàlia, en anar al restaurant amb els nostres gossos.
Sí, senyora.
Certament, els gossos estan molt bé a casa, eh? No diré pas que s'hagi d'anar amb ells a tot arreu perquè també necessiten descansar. Però és cert que si vas a passejar i vas amb el teu gos o ve de gust, doncs endur-te'l perquè a casa en aquell moment no pot ser-hi. Ostres, doncs que puguin entrar, no? Que puguin estar amb tu i és molt fàcil si és que no passa res. I fa 6 anys, quan vam muntar la revolta, ho vam tenir claríssim, que volíem portar aquella part d'Europa, aquella sensibilitat, aquí també. I des d'aleshores doncs hem creat escola perquè la majoria d'espais que han anat creant nous de gastronomia deixen entrar els gossos. I això ens sembla fantàstic.
Escolta'm, finalment, el capital humà en un lloc és fonamental i a l'hostaleria encara més, perquè saps que modernament déu-n'hi-do com deixen de desitjar molts locals, molts serveis, etc. Està fumot el tema, sincerament. Bé, és una opinió, eh? A partir d'aquí, vosaltres teniu 6 noies, 3 venen... D'on venen?
Mira, nosaltres hem apostat per una contractació estable i això requereix inversió en temps i formació i lideratge des de la comunitat, no? Des de fer-les partíceps del projecte en el que estan. I això ha sigut superimportant. Nosaltres ja vam créixer amb aquesta idea i vam fer una col·laboració amb la Fundació El Viver de la Fundació Maria Auxiliadora d'aquí de Terrassa, en què elles ofereixen un cursos de cuina per a dones en el seu moment en risc d'exclusió social, han vingut aquí a la revolta, han fet les seves pràctiques i finalment el 50% de les persones que estan contractades a la revolta estan, bueno, provenen d'aquesta fundació, no? Per tant, nosaltres, a més de donar llocs de feina, també ho hem
amb
fet
amb contractació estable.
En compte, clar, contracte social, no?
Sí.
Nosaltres ho hem fet des del nostre vessant, l'Estat no ens dona cap ajuda, vull dir que no ho fem per rebre cap ajuda perquè no la tenim, però jo penso que és la forma equilibrada, no?, en societat de poder participar i poder col·laborar amb aquestes fundacions.
Fantàstic. Jo crec que ha quedat clar que la revolta arrodoneix i tanca el cercle. Contractació estable, visió social de qui és, en aquest cas, doncs, o de quines persones, en aquest cas, dones, bé, l'alimentació dog-friendly. Molt bé, l'enhorabona, fantàstic.
Gràcies.
La revolta, cafè-restaurant al centre de Terrassa. Vanessa Andreu, un plaer, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada, adeu-siau.
Una abraçada, bona tarda.
El concurs.
Anem al concurs. A la revolta hi trobarem taula informal o taula, com es diu popularment, de 21 botons, una ampolla de cava rosat, gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata, el premi. I anem cap al Green Empresa de la setmana passada perquè ja tenim guanyador de Manlleu, en aquest cas. Atenció, perquè el premi és d'aquells que fan goig, tots en fan, però aquest potser una miqueta més. Quina comarca s'ha quedat sense cap instal·lació pel tractament de residus del rebuig? N'hem parlat a l'entrevista, en vam parlar a l'entrevista la setmana passada. La resposta era el Baix Empordà, i precisament regalem una nit amb habitació doble al Baix Empordà, a l'hotel Costa Brava, habitació doble més esmorzar, per gaudir-ne per dues persones en temporada baixa i concretar els dies amb l'hotel gentilesa d'Aromar, hotels i restaurants. Gerard Pujol, de Manlleu, t'emportes aquest premi.
Meteotemps.
Què tal? Bona tarda. Això és Meteotemps i bé, amb mi, la veritat és que és tot un plaer. Bé, les dues persones, però clar, em disculparàs, Roser, ara parlarem, que sobretot facis ment de la meva companya, diríem, de professió, que és la Mònica Usart, és física i meteoròloga a RAC1. Què tal, Mònica?
Hola, molt bé, i encantada, i un plaer i un honor estar al teu costat aquí.
Un honor al meu.
Sí. No, el meu.
Quan va ser que ens vam trobar la primera vegada a TV3? Tu deus tenir fresc l'any, més o menys.
Sí, jo crec que devia ser l'any 2007-2008. Potser era 2008, sí.
Bueno, d'aquí poc farà 20 anys. Ah, sí, 2007-2008,
sí,
la sequera.
Sí, la sequera.
Caram,
sí, sí.
Ens tornem a veure, doncs.
Una altra vegada, al mateix lloc.
Perfecte. I la Roser Calafell, ella no és meteoròloga, però és il·lustradora. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Busqueu amb molts dels llibres, bàsicament infantils.
Sí, infantil, bàsicament.
Bàsicament, i els seus dibuixos. Em recorden els d'una professora de plàstica que vaig tenir als Escolapis de Sant Antoni, que era la Rita Culla.
Ostres, no la conec.
Doncs, vaja, sí, em transporta.
Et transporten.
Transporta perquè, bueno,
la buscaré.
Desperten alegria, desperten bones sensacions. El tresor de la Candelera, i és que la Candelera, Mònica, és Molins de Rei 100%, és una fira que els meus records de petit, quan just s'acabava de construir l'autopista, que sortia de Barcelona i s'acabava a Molins de Rei,
sí,
hi havia un col·lapse allà de cotxes, hi havia terra, i allà aparcaves a la Fira de Candelera. Quants anys fa de Fira de
172.
La Candelera? 172.
172 anys té aquesta fira.
Tu te'n recordes del primer? No, oi?
Impossible. No té res a veure, per això, la fira d'ara amb la de llavors, perquè, clar, la fira, podríem dir que els seus inicis era, doncs, el planter, la part d'intercanvi, com si diéssim, de plantes, i ara és una fira que ho engloba tot. Tens des de plantes fins a menjar, fins a veure, fins a roba, fins... tens de tot en aquesta fira, no? I el col·lapse encara el tenim avui en dia. Vull dir que és una fira que reuneix a molta gent, només són 3 dies pràcticament de Fira de la Candelera, i en aquest conte ho intentem plasmar una miqueta.
Roser Calafell,
digue'm,
acostar la Candelera als més petits, perquè, bé, a més d'aquesta modernitat, que, no sé, la meva sensació, potser perquè tinc 56 anys i al final, clar, ja et fas gran i les coses les veus d'aquella manera, però que aquesta modernitat que ho aplana tot i que, bé, no sé, l'essència no té res a veure, no?, amb la de fa molts anys.
Sí.
I bé, aquests nens que s'ho miren volant amb els globus des de dalt, la xerinola, les festes, música... És un transport ideal a la fira.
És un passeig. Bé, la Mònica va fer un text que la idea era que feia un recorregut per la fira, no? I anar fent una mica un tastet de cada... de tastets musicals, de la part de gastronomia, la part de les plantes, del planter... I, clar, per mi ha sigut molt xulo. perquè a més jo li explicava, no, la Mònica, dic, clar, jo conec molt poc Molins de Rei. Ah. I com que la història...
De la informació del trànsit, potser.
Sí, també.
Clar.
No, i n'havia sentit a parlar, clar, molt de la fira.
És com el Papiol, sí.
Com d'aquests noms que tens.
No, sí, no, per mi no, perquè la meva família materna era de Sant Just. Mm-hmm. Aleshores, Molins de Rei era un lloc, i fins i tot el meu primer record de petit meteo va ser la caiguda del pont de Carles III, sí, als aiguats de setembre del 71. Uh-huh. Però, no, més enllà, tu no tens vinculació.
No, no tinc cap vinculació amb Molins de Rei. Uh-huh. Conec gent de Molins. Uh-huh. De fet, l'any passat vaig fer el cartell de la 171a Fira de la Candelera. Uh-huh. I arrel del cartell, la idea va ser aquest any continuar una mica amb el conte, no? Uh-huh. D'això, d'apropar-ho als més petits, de que s'hi sentissin identificats. Quan fas contes així de llocs locals, clar, la idea és que els nanos, sobretot, i la gent de la vila, de Molins, en aquest cas, se sentin identificats, no reconeguin els espais. Però bé, ja diem amb la Mònica que la idea és que aquest conte vagi més enllà, per això que no es quedi només a Molins, perquè la Candelera és una tradició...
Mm-hmm. Sí, Mònica, de qui és la idea?
Mira, la idea ens la vam proposar des de l'Ajuntament de Molins de Rei, des de la regidoria de Fira. Mm-hmm. Ja ho tenien al cap des que van conèixer la Roser i va fer el cartell, i aleshores em van començar a demanar a mi consell de com podien tirar endavant un conte, i al final els hi vaig dir, mira, jo amb la Roser doncs ja he fet 3 contes, ella i jo ens entenem molt bé, sí. I aleshores dic, si voleu, fem tàndem una altra vegada, i la veritat és que és admirable la capacitat que ha tingut la Roser de, sense conèixer la vila, saber-la dibuixar d'aquesta manera, perquè qualsevol persona de Molins pot identificar molt fàcilment tots els espais que hi ha del poble. I això és molt difícil, perquè els altres contes que havíem fet amb la Roser són contes que tu pots dibuixar a qualsevol lloc del planeta. És a dir, si jo dic, hi ha un nen que ha vist un cumulonimbus, i li dic a la Roser, mira, un cumulonimbus és així, tant fa el paisatge que envolti aquest núvol, no? I, en canvi, en aquest cas, és molt concret. Són edificis de Molins, són carrers de Molins. Sí, la biblioteca...
És la biblioteca,
sí,
aquesta de Façana Blanca?
Sí, la biblioteca de Molins. Sí. I aquesta visió aèria que comentaves ara del globus, això va ser molt complicat, perquè intentar trobar una fotografia perquè ella ho veiés i que hi hagués la fira a més, era difícil. Però al final, és que us dic, la gent de Molins pensarà que ha sigut una il·lustradora que sempre ha viscut a Molins i s'ho coneix perfectament, i la gent de fora es podrà fer una idea de què és la fira, de quina és l'essència, de què hi pot trobar quan ve. I tot a través d'aquesta història de la Lia i el Bernat, que són dos nens de Molins de Rei, que inventats, que parlen amb la seva àvia i els hi diu, vaig amagar un tresor fa molts anys, i comença l'aventura de buscar aquest tresor.
Caram.
Sí.
Per tots els racons de la vila, etcètera, sí, etcètera. I com acaba la història? Podem fer spoiler?
T'ho dic
o
no?
No.
T'haig de dir que és una idea molt candelera i que la va tenir la Roser.
Ah, caram.
Sí, perquè la història la vaig anar
els artistes
teixint,
són
però...
creatius,
sí,
eh?
Al final
els meteos, no gaire.
No, jo vaig tenir una idea que era molt surrealista.
No estic d'acord,
Hi ha qui crea paons o no sé ben bé què, però ovelles o mussols, però més enllà
No som creatius.
Vale.
Jo he de dir que em va ajudar molt el senyor Google Maps, a fer el recorregut per Molins. La veritat és que les eines aquestes, clar, és una passada, avui en dia, un carrer, un...
Home, pensa una cosa, jo quan... imagina't, fa 30 anys, anar a fer un directe al temps, arribaves allà i arribaves a cegues, i et trobaves amb el que et trobaves, la unitat mòbil aquí, no sé què, no sé quantos. Ara, abans d'anar-hi, clar... Google Maps, ui, mira, aquí es podrà aparcar, ui, aquí podríem demanar permís perquè aquesta pilona, aquest no sé què, i clar, des del despatx soluciones...
És una passada. Sí. Jo, clar, com que havíem d'anar fent aquest recorregut pels carrers, havia de ser molt fiable. Pensava, ara, a veure si faig una escena amb un carrer en contradirecció, no?, que van tots cap aquí, resulta que van cap allà.
Sí.
Clar, havia de ser molt fiable i em va anar superbé. I
jo,
la Mònica em va passar molta informació.
Jo admiro la... Clar, vull dir, jo que dibuixo una persona i faig un pal i dos pals... Sí, no. T'ho dic,
bueno,
t'ho dic literalment, sí.
Jo no en sé de meteorologia.
Sí. No,
meteorologia.
Si veus, fins i tot costa de
dir un nom.
Sí. Escolteu, deies, on t'ho trobarem? On trobarem el tresor de la Candelera?
Això, com és una idea que ha sortit de Molins, i en principi, doncs, pensant molt amb la gent de la vila, podeu trobar a les 4 llibreries que tenim a Molins de Rei. Però la idea és obrir-ho més enllà, perquè això no és un conte local. Això és un conte que vol arribar a tot arreu, a tot Catalunya, perquè és una tradició que no és una fireta de 4 parades i de fa 2 anys, no? Sinó que és una fira centenària, més que centenària, i a més una fira molt gran i que porta molts anys rodant. I aleshores la idea és que arribi més enllà. A més, darrere també hi ha el Si la Candelera plora, l'hivern és fora.
Ja ho crec,
és com acaba una miqueta, en un punt del llibre hi ha aquesta frase feta, i també és una dita molt, molt nostra, molt catalana, i llavors tot plegat ha d'arribar més enllà. I la idea és que ho faci més endavant.
Aquí no trobarem la marmota...
No, la marmota no, hi és.
No hi és. No,
era aquesta part surrealista que et deia que tenia jo que la Rosent va fer tocar de peus a terra. Doncs no, la marmota no la fem sortir.
No la feu sortir. No. Perfecte. Doncs, escolteu, l'hem retratat. Qui tingui molt interès... És que, clar, les il·lustracions de la Roser són fantàstiques i tu arrodoneixes d'una manera bestial les imatges per la teva banda, i a partir d'aquí, doncs, qui ho vulgui ja, que faci l'esforç d'acostar-se a alguna de les 4 llibreries. La Mònica no accepta encàrrecs, no?, d'anar a la llibreria i traslladar-ho.
Tot es pot parlar,
D'acord.
Tot sigui pel poble.
Però pot ser que arribi, doncs, això, una mica més enllà.
Sí.
Roser Calafell, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Vila del Baix Penedès.
Vila del Baix... Ah, Calafell.
Calafell, sí.
No, però jo sóc d'Horta, eh?
D'acord.
Això m'ho dir ben fort, del barri d'Horta.
D'acord. I Mònica Usar, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé, gràcies.
Una abraçada.
Moltes gràcies.
El concurs.
Anem al concurs. A quin municipi es centra el llibre de la Mònica Usar i la Roser Capdevila? El premi és el llibre El tresor de la Candelera.
Quin temps farà?
Anem a quin temps farà, un temps que aquest cap de setmana ens porta una temperatura escandalosa. Dissabte, no a tot el país, probablement es batran rècords, però a gran part de Catalunya el termòmetre entre 20 i 25 graus, de forma molt, molt general. I atenció als registres que alguns indrets de la costa Barcelona o costa Daurada podrien assolir. Algun registre... No sabem si arribarà, però si no hi arriba poc li faltarà, podria acostar-se als 30 graus. De produir-se els 30 graus en localitats, doncs a la costa Barcelona o costa Daurada, en alguns casos estaríem parlant de rècords històrics. Per tant, ja us podeu imaginar que si això s'acaba complint, aquest dissabte la màniga curta serà imprescindible a l'àrea més poblada del país. Això és una brutalitat. I tot això amb intervals de núvols i vent aponentat. Aquest és el resum, perquè és que no hi ha gran cosa més a dir. Anem a les peticions particulars. N'hi ha moltes. Joana López, dissabte al matí a la Roca del Vallès. Caloreta, per no dir calor, tot i que si és a primera hora no, serà més fresc i intervals de núvols. Diumenge, Pau Clotet, a Oliana, Prats de Rei, Javier, Xavi, Calçotada, La Molina, Mercè Montserrat, al Matagalls. Atenció al Matagalls, Mercè Montserrat. Vent de l'oest, que el cim pot ser fort. Podria acostar-se als 60-70, molt més fort dissabte, però si vas diumenge hauria disminuït, però pot ser destacable, cotes altes. En tots els casos, intervals de núvols i molta bonança. I el cap de setmana, en general, per l'Arnau Martínez, Castellbell i el Vilà, Joan Rovira, Corbera de Llobregat, en tots dos casos, intervals de núvols i calor. Corbera de Llobregat podria assolir els 27-28 el dissabte, els 23-24 diumenge, Castellbell i el Vilà prop dels 25. I la Marta Lacasa, que va a Carcassona el cap de setmana, també molta bonança, no tan marcada com a Catalunya, però déu-n'hi-do, i amb el pas de bandes de núvols. I cap a la neu, Doris Sánchez, cap de setmana a la Cerdanya. Carme diu que fan raquetes a la vall de la Font Viva, a Porta, Pimorent. Yolanda Navarro, de dissabte a dilluns, també a Porta, Pimorent. Vicenç Vila, esquí de muntanya a la zona de l'Os d'Isil, dissabte i diumenge. Mireia Sereno, de diumenge a la tarda fins dimarts a Masella. Déu-n'hi-do, uns quants dies. Bé, són els mateixos que un cap de setmana, però desplaçats, de diumenge a la tarda a dimarts. En tots els casos, cap a la neu. Molta bonança, neu transformada a migdia, intervals de núvols tots els dies i ben destacable a cotes altes de ponent als cims, no a la base de les estacions, dissabte. Diumenge aquest vent disminuiria.
El concurs.
A quina localitat es troba l'Observatori de Dades Marítimes més important de Catalunya? El premi, una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, arbequina del Priorat, gentilesa de Prior Day. Guanyador de la setmana passada, després de la pregunta d'aquesta setmana, que deia: al començament de la setmana el termòmetre va baixar els 15 o 20 graus sota zero al Pirineu. Què van ser, 15 o 20 sota zero? La resposta era 20 sota zero. Una ampolla de Prior Day de quart de litre d'oli verge arbequina del Priorat, macerat amb alfàbrega, és el premi, i el guanyador, l'Albert Guiamet, de Móra la Nova.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics, amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Tenim finalista de la setmana. No sabem si és l'infern, no sabem si són les calderes d'en Pere Botero, però la foto és espectacular. El sol il·lumina el cel blau darrere d'una serralada que no identifiquem, com a mínim jo amb la fotografia que tinc al davant, que és limitada. I al fons, núvols baixos, estratos, bancs de boira, absolutament encesos.
La setmana que ve.
Dijous vinent entrevistarem a la directora general de l'INCAVI, l'Alba Balcells. I en José Luis Gallego ens parlarà de les restriccions d'aigua de boca de les zones de baixes emissions i de la venda a granel per consumir menys plàstic. Recordeu, estem a les xarxes, Facebook, a Twitter, ja superem els 76.000 seguidors. L'email, meteomauri@catradio.cat, i el web catradio.cat. L'Isma Cebrián és el nostre tècnic d'avui, juntament i habitualment amb el José María Campillo, el Néstor Gómez a la redacció, la Núria Ventura, sots direcció i producció, i qui us ha parlat una setmana més, Francesc Mauri. Que vagi molt bé.